Literatura a la ràdio, Fahrenheit 91.5. La literatura a la ràdio, Fahrenheit 91.5.
Poc més de 10 minuts per arribar al punt de les 12, arrenquem un nou Fahrenheit, 91.5, i ho fem amb en Jordi Van Campen. Molt bon dia, Jordi, de nou.
Molt bon dia.
Jordi Van Campen, poeta i col·laborador d'aquesta casa. No posis aquesta cara, home, quan no, dic que ets poeta.
És que saps que estava pensant? Que estava escoltant abans aquí els caporals.
El Josep Maria Esquerra i el Roger Sales.
I estava pensant que després d'aquestes coses tan pràctiques que explicaven, ara venir a parlar de llibres és com, no sé...
Bueno, és relaxar-se fins al punt de les 12, jo crec que agraït.
Però molt a més, parlar de, no sé, caixers automàtics i...
Molt bé. De què parlarem avui,
doncs, mira,
Jordi?
Doncs farem un petit homenatge a una figura d'una persona que ens va deixar just fa un any. Parlarem d'una novetat del Joan Daniel Bessonov i comentarem una notícia que no és àmbit literària, però és d'un llibre.
Per quin comencem? Comencem per aquest homenatge merescut?
Comencem per homenatge merescut. Bueno, bàsicament, el dia 30 de setembre va fer un any que ens va deixar el Joan Triadú, que és una figura sense la qual la literatura catalana de la segona meitat del segle XX doncs, és molt complicada d'entendre. Traductor amb lletres grosses, estem parlant de Shakespeare, crític literari, sobretot, però també activista cultural, memorialista, fundador d'escoles... un personatge d'aquestes
escoles Tau, per exemple.
De les escoles Tau, per exemple, que venen de les CIC. Actualment, de fet, les escoles CIC estan dirigides per la seva filla, la Teresa Triadú. Però tenen aquesta connexió amb Sant Cugat, perquè l'escola Tau de Sant Cugat doncs, també és molt important.
Correcte.
Bé, comentar ràpidament doncs, què va fer aquest any de la mort del Joan Triadú, que, insisteixo, doncs, és escriptor, crític literari, pedagog, activista cultural, resistent antifranquista... home que va participar en molts projectes culturals catalans, com per exemple la revista Serra d'Or, la revista Ariel, l'Avui, Òmnium Cultural, són institucions totes elles que sense la figura del Triadú doncs, potser no existirien. Pioner dels cursos de català a la postguerra, en un moment en què això diguéssim que no estava gaire ben vist.
Molt important també això.
Bé, no estem parlant de coses, de detalls. Per exemple, la revista Ariel, per posar un cas, és una revista que es va publicar en la clandestinitat i que, així i tot, va ser prohibida. I estem parlant d'una revista de literatura, no política, malgrat que, evidentment, les dues nocions anaven juntes en aquell moment. No està de més recordar que el català no sempre ha sigut possible de parlar-lo al carrer o de publicar-lo tranquil·lament.
Ha tingut un homenatge prou merescut, Joan Triadú, Jordi Van Campen, en la teva opinió.
Penso que sí, és un home molt respectat, és un home... Bueno, va tenir el Palau de la Generalitat, la Capella Ardent... penso que és un d'aquells noms que, com sempre passa quan desapareixen, doncs cau, però és d'aquells noms que reflotarà fàcilment. I si em permets una anècdota tonta, et diré una cosa curiosa, perquè clar, ara el Triadú, diguéssim, que se l'acusa de conservador. Com a crític literari és un conservador, direm un fatxa, però no podem dir un fatxa, perquè clar, és una persona que va estar lluitant contra, no? Però, en canvi, ell, en vida, va ser tot el contrari. I poso un exemple. Una antologia que va publicar l'any 1953, molt important perquè va ser la primera del segle XX sobre poesia catalana en anglès, ell va fer una tria d'autors, perquè quan fas una antologia, per forces de fer una tria, has de deixar gent fora. Un poeta, Carles Fages de Climent, que en aquell moment era un senyor del nucli dur conservador catòlic, no va ser escollit per aparèixer a l'antologia. I aleshores va fer una petita revenja i va publicar un poema carregant-se el Triadú. I el poema deia així, diu, aquest pobre Triadú, que per triar no té do, si quan tria Triadú, és que és un mal triador. Bé, és aquella brometa.
Ha jugat amb el cognom del Joan.
Però fixeu-vos com abans aquest senyor que era conservador criticava el Triadú de ser massa obert i en canvi era el Triadú el critiquen per ser massa conservador. I la història és això,
Sí, no, és curiós, no deixa de ser curiós aquest apunt que ens porta avui el Jordi en forma de poema. Joan Triadú, mort el 30 de setembre del 2010, com deia en Jordi Van Campen, fa la setmana passada, va fer
exacte,
un any de la seva mort.
Recomanar només, d'entre les moltíssimes obres publicades que es poden trobar d'ell, potser els dos dietaris que va publicar el 2002 i el 2008.
Aquests encara ens seran fàcils trobar-los.
Dies de memòria, 1938-1940, Diari d'un mestre adolescent, perquè ell va començar a ser mestre als 17 anys, de català, i després, doncs, el 2008, Memòries d'un segle d'or, publicat a Proa, i que és un llibre, doncs, que serveix per entendre moltes, moltes coses.
Sobre la història catalana i per sobre exemple, la llengua.
I la política i tantes altres coses. La seva filla Teresa em va comentar una vegada que un cop va haver acabat aquest llibre, diguéssim que ja va dir, vale, ja plego, i aleshores és quan va traspassar, diguéssim.
Una novetat, Jordi, que ens portes. Vinga, també. Canviem de registre.
Doncs una novetat divertida. És del Joan Daniel Bessonov, ja sé que el cognom sona estrany, és rus, però aquest senyor és més català que nosaltres. El Joan Daniel Bessonov és un dels novel·listes més puixants, més importants que estem tenint darrerament. En els darrers anys, però darrers anys vol dir potser 5 o 6 anys, doncs ha tingut el Premi Òmnium Cultural, el Premi Novel·la Curta José Manuel Casero, el Premi Méditerranée, publicat a França, a la millor novel·la de parla no francesa, rotllo Oscars una mica, el Premi Salambó, que és un premi que donen als propis editors a obra ja publicada, és a dir, és una obra sense interessos. Finalista una altra vegada del Premi Salambó, Premi Lletra d'Or 2010. Estem parlant d'un autor que està pujant amb molta, molta força.
I amb quina obra el relacionem?
Doncs aquesta vegada amb una obra que es diu La melanconia dels oficials, editada en Empúries, que és on habitualment publica les seves novel·les. I és, això, una novel·la en la qual ens parla d'un intent d'assassinat del general de Gaulle, president de França. El tema una mica és que és la seva tornada a la novel·la. Anteriorment, les tres obres anteriors, el Bessonov havia publicat uns llibres difícils de definir que parlaven de si mateix. Parlaven de la seva infantesa a França com a català, perquè estem parlant d'un autor de Perpinyà, parlaven de la seva infantesa russa, perquè té aquests ascendents també russos, o altres semblants. Són obres molt més personals i que han merescut aquests elogis de la crítica. Aquesta tornada a la novel·la no està sent tan ben valorada, però pensem que és més, perquè abandona aquest camí que és molt, molt important, aquest camí de crítica, de crítica personal, de construcció d'un món personal, de parlar d'aquest català globalitzat, rus, francès, català, espanyol, evidentment. I en canvi aquesta tornada a la novel·la, doncs els crítics l'han agafada una mica en fred, en plan, bueno, una altra novel·la.
Entenc que és de pare o mare russa?
El seu avi. Era rus. El seu avi, per part de pare, el pare és un militar francès, i el pare d'aquest pare era un rus que era un taxista. I això està a la novel·la Els taxistes del Tsar, que és una novel·la extraordinàriament bonica i molt ben escrita, publicada en Empúries també el 2007. I aquesta novel·la penso que és molt, molt recomanable. Aquí parla d'aquest avi Mitrofan, que el relacionem amb el seu blog. Visiteu el seu blog, és Can Mitrofan, la casa del Mitrofan, d'aquest avi rus, però que va venir just a aquella zona de Perpinyà on es parlava català tranquil·lament fa 50 anys i ara ja no tan tranquil·lament.
Doncs hem aprofitat per comentar dues obres, la novetat, que és La melancolia dels oficials, i aquest Els taxistes del Tsar. Ens portes, Jordi, avui també una notícia.
Bueno, és una notícia que jo he trobat al diari aquest matí i francament he pensat, saps què, li diré aquí...
Quin diari llegeixes perquè, tu, Jordi? Perquè,
no, a veure, els diaris a mi m'agrada llegir-los tots, francament, absolutament tots, a totes les tendències. En aquest cas, el Punt Avui, que és aquesta fusió, aquest mix, que, bueno, que trobo que sobreviuen prou bé, no està gens malament, a més amb la competència de l'Ara, etc. Trobo que està molt bé. Felicitar-nos per tenir més diaris aquí en plural, no, diguéssim. Però en la qual tenim una notícia curiosa que titula Tintín al banc dels acusats.
Això ho trobaran al diari El Punt Avui d'aquest dimecres,
d'avui,
5 d'octubre, a la contraportada.
Correcte, l'ha firmat el també escriptor i presentador de televisió Martí Gironell. I és que a Bèlgica, que és un país curiós, sabem que han estat sense govern durant molt de temps, doncs a Bèlgica ha començat un judici per presumpte racisme a l'àlbum Tintín al Congo. Hi ha una querella presentada per un ciutadà del Congo, que demana la retirada del còmic de les botigues i llibreries de tot el món. És allò, no s'hi està per poc, Aleshores, el que ha passat ja, per exemple, és que la biblioteca de Brooklyn ja l'han tret de les prestatgeries infantils i l'han posat a les prestatgeries de referència de racisme al costat d'obres, per exemple, com el Mein Kampf de Hitler.
És a dir, que a les prestatgeries de les biblioteques de Brooklyn hi ha una secció dedicada al racisme?
Hem de suposar que sí. I el Tintín el tenim allà, pobret... una mica fora de lloc, no? Aleshores, res, comentar que una mica potser ens estem tornant bojos, perquè si hem d'agafar totes les obres de tota la història, mirar-ho des del nostre punt de vista actual, però no des del punt de vista d'aquell moment, serà difícil salvar res. Des de, jo què sé, les cançons de rap que poden ser violentes a qualsevol cosa, no? Serà molt complicat que el Tintín pobret, doncs, sobrevisqui. Però, curiosament, no sé, tornem a parlar de nanos. A la meva filla li encanta llegir el Tintín.
Doncs amb aquesta notícia, Tintín al banc dels acusats. Signa avui aquesta columna Martí Gironell a la contraportada del Punt Avui. Per cert, aprofitant ja que parlem de Martí Gironell, l'última obra de l'arqueòleg, Jordi Van Campen, la teva opinió.
Bé, una novel·la molt funcional. Bé,
jo és l'última que m'he llegit, ho he de dir.
I què t'ha semblat?
La darrera. Bé. Bueno, per la temàtica que tracta...
Bé, el Gironell s'especialitza també en zones concretes, Besalú, jueus, aleshores hi ha unes descripcions de calls, de barris jueus antics, trobo que està ben treballada. Té ofici. I nosaltres, en la llengua catalana, no ens podem permetre el luxe de menystenir el que és la novel·la de gènere. És a dir, la novel·la senzilla, eròtica, policíaca, històrica, hem de defensar també aquesta mena d'escriptura.
Molt bé, doncs, Jordi Van Campen, poeta i col·laborador quinzenal del Sant Cugat a Fons, en aquesta secció que és el Fahrenheit 91.5. Moltes gràcies.
A vosaltres.
I ens retrobem d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Cugat.cat. Notícies. Catalunya i el món.